Família, com esteu? Això és Ràdio L'Hospitalet i ara mateix arrenca el Coneix Món, un espai que et porta a fer un tomb pel planeta. Amb la teva companyia farem un viatge que esperem que sigui transformador. Has fet estades solidàries, camps de treball, coneixes cooperatives o illes sostenibles? Doncs per aquí va el tema. Una experiència d'aquelles que s'afronta amb un somriure als llavis i amb els sentits ben desperts, amb passió per aprendre. Arrenca, doncs, aquest programa que t'ofereix una mirada estricta, estrictament humana. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb la Laia Sanz a la producció, la Sara Pardo a la recerca musical i literària, qui us parla Pau Duran, i el nostre tècnic a les vies de so, el José Manuel Abadías. Ens estàs escoltant pel 96.3 de la FM o per internet o per la TDT. No et sabria dir per on se sent millor. José Manuel, tu què hi dius? TDT, ràdio... Tot igual. Laia Sanz, benvinguda. Ràdio, internet o TDT?
Ràdio.
Jo em quedo amb la ràdio. Escolta, i a més podem fer un gir més a tota aquesta tecnologia que ens envolta. Què ha de fer tot aquell que ens està escoltant i que vulgui seguir en imatges el viatge que farem?
Doncs entrar a la web coneixmon.org i anar a la pestanya Web Ràdio, on hi trobarà tots els programes i fotografies dels països que ja hem recorregut fins a dia d'avui.
Apa, i doncs, engegar, navegar, coneixmon.org i mirem nosaltres les fotografies d'aquest viatge. Deixarem que l'ordinador baixi ronsejant i es prengui el seu temps i comencem a descobrir de manera musical cap a on viatgem avui. És temps de posar-se a to mentre ho descobrim. Molt bona, Sara.
Hola, Pau. Hola, Laia.
Digue'ns, amb música, cap on anem?
Doncs mira, ella es diu Rim Bana i és famosa per les seves interpretacions modernes de les tradicionals cançons de la regió. En concret, la cançó que sona es diu Yalel Madwalak.
أطولك مشيتني حافي
Som a Palestina.
Començarem parlant amb la gent de la xarxa d'enllaç en Palestina per tenir una primera impressió de les tasques que fan i després l'Aritz García ens explicarà la seva experiència de primera mà. I com a cluenda explicarem un conte originari de la zona. I com aquell qui no vol la cosa, primer de tot, us en mostrem una radiografia. Laia, com anomenem aquesta regió o estat? Com li diríem?
Autoritat Nacional Palestina.
Qui és el seu president actual?
És en Mahmoud Abbas.
La capital?
Jerusalem Est.
Quina llengua tenen per oficial?
És l'àrab.
Situació geogràfica, on podem explicar que està situada en el planeta?
Està situada a l'oest del continent asiàtic. Limita amb el Líban i Síria al nord, Egipte al sud, Jordània a l'est i la mar Mediterrània a l'oest.
Tot això, quina superfície diríem que fa?
Doncs fa 6.257 quilòmetres quadrats i actualment està formada pels territoris de Cisjordània i la Franja de Gaza.
És a dir, dos territoris separats.
Sí.
En quant al clima?
El clima és mediterrani.
Els tenim ben a propet. Quanta gent hi tenim en aquest tros?
A veure, hi ha 7 milions de palestins, però la meitat viuen en territoris exiliats, principalment dels països àrabs.
I quina religió diríem que és la dominant entre tota aquesta gent?
Doncs els musulmans. El 97% dels palestins són musulmans. Històricament ha estat un país de conflictes territorials i religiosos, molt agreujats des de l'ocupació per part de l'Estat d'Israel.
Molt bé, i tot tan gros, parla'ns una mica també de com seria la situació econòmica, les principals variables per conèixer una mica la situació.
Doncs degut a les dimensions i la seva situació geogràfica, amb un interior muntanyós i un sud desèrtic, els recursos són molt limitats i l'aigua és escassa. Només disposen d'una estreta franja costanera rica i fèrtil, la franja de Gaza. Tot i que actualment es troba paralitzada pel conflicte militar a la zona, la columna vertebral de l'economia del país està formada per l'agricultura, el turisme, la indústria primària i les trameses dels palestins emigrants.
Escoltàvem a l'inici una compositora palestina i ara anem a Rem Kelani, també interessada en la música folklòrica de Palestina, tot i que nascuda a Manchester. Això en concret es diu Dalouna.
Situats, doncs, de què estem parlant de Palestina, volem que ens expliqui més coses la Daia Marrades, que és membre de l'àrea de mobilitat internacional de la xarxa d'enllaç en Palestina. Hola, Daia.
Hola, què tal?
Mira, per començar voldríem que ens expliquessis què és i a què es dedica la xarxa d'enllaç en Palestina.
Doncs mira, la xarxa d'enllaç en Palestina és una organització que va néixer fa uns anys arrel d'una visita d'un grup de persones d'aquí de Catalunya cap a Palestina. En aquell moment, bueno, quan van tornar, tenien moltes ganes de seguir treballant amb l'apropament en Palestina perquè van descobrir una sèrie de coses molt xocants durant el viatge, que és la situació que estan vivint els palestins i les palestines allà, i van decidir tirar endavant una organització que treballés amb l'apropament entre Catalunya i Palestina.
Sí.
I aquesta és una mica l'objectiu de la xarxa d'enllaç en Palestina que ha estat funcionant durant tot aquest temps.
I aquest apropament es concreta, imagino, amb alguns projectes, no?
Sí, bàsicament el que intentem impulsar és que la gent de Catalunya pugui conèixer la realitat que s'està vivint a Palestina. Una de les millors maneres de fer-ho és impulsant els viatges cap a Palestina, evidentment. Creiem que és molt important que la gent ho pugui veure amb els seus propis ulls i que pugui experimentar sobre terreny, diguéssim.
I llavors aquests viatges com s'organitzen?
Doncs mira, un dels trets així característics de la xarxa és l'organització de brigades temàtiques, que fa bastants anys que n'estem organitzant i llavors fins ara s'han fet brigades de bastoners, de castellers, de periodistes i aquest any en tenim una d'educadors i educadores en el lleure. Llavors, la particularitat de les brigades és que s'uneix gent que no tenen per què conèixer prèviament, però molts cops sí que són amics entre ells i que comparteixen com a mínim un tema en comú. En el cas d'aquest any, doncs, són un grup de persones que són tots educadors en el lleure i que treballen, estan en actiu en esplais o en caus. Llavors, això va molt bé perquè, per una banda, són gent que comparteixen un objectiu en comú,
sí.
Per tant, s'aconsegueix una cohesió del grup, que és una mica la idea que tenim nosaltres des de la xarxa, enviar gent a Palestina que estigui interessada en la realitat de Palestina, però que també hi hagi un treball de grup, amb una cohesió, perquè sí, la idea és anar allà i, bueno, descobrir la realitat que s'està vivint en aquests moments allà, que és molt dura, i a la tornada seguir treballant amb la vinculació amb Palestina. Això és molt important.
Amb el qual vols dir, Adaia, que aquestes brigades temàtiques cada any varien?
Sí, de fet, el que et deia una mica, doncs, són els diferents tipus que hem anat fent. Això no vol dir que de cara a l'any vinent, per exemple, doncs, hi hagi la voluntat des dels voluntaris que formem part de la xarxa de muntar una brigada que sigui diferent, que tracti uns temes diferents dels que hem anat tractant fins ara. Això estem totalment oberts, i de fet la xarxa és una organització molt viva i dinàmica, que la formem la gent que n'estem formant part, i que estem totalment oberts a recollir les propostes de la gent.
Explica'ns una mica, si vols, fes-nos la ficció de com seria recollir una proposta o prendre la decisió i a partir d'aquí que s'acabi concretant amb una brigada.
Doncs mira, el més important ara per ara, també per decisions que hem pres a nivell intern d'organització, ens hem proposat de tractar el tema del boicot, les inversions i sancions, que és una mica el que s'està demanant, el que se'ns està demanant a la societat civil des de Palestina. Els palestins i les palestines demanen que, si volem solidaritzar-nos amb la seva lluita i ajudar-los i fer conèixer la realitat que estan vivint, hem d'estar treballant amb temes de boicot, d'acord? Llavors, a nivell de la xarxa, aquest és el nostre tema de treball intern. Llavors, això vol dir que totes les àrees en les que estem dividits a la xarxa toquen aquest tema de ple. Mobilitat internacional, que és l'àrea on jo estic de voluntària, que som els que treballem més el tema de portar els voluntaris de Catalunya cap a Palestina,
sí,
doncs no estem al marge d'això. Llavors, ara ens estem plantejant, evidentment, doncs, per poder seguir tot el tema aquest de estructurar les brigades amb temes de boicot, doncs ens plantegem de treballar aquest tema molt, molt, molt de prop. Llavors, una mica responent amb el que em comentaves, no? Com sorgeixen, com s'acaba materialitzant aquesta idea de brigada?
Exacte.
Doncs, ara per ara, surt una mica de les necessitats del grup i de la voluntat de les persones que estem formant la xarxa. L'any passat ens vam proposar de tractar el tema educació en el lleure, perquè hi ha una sèrie de gent que també hem estat vinculats o estem vinculats a organitzacions del lleure, i vam creure que seria molt interessant poder visitar Palestina tenint una mica el tema aquest en ment, per poder fer també com una comparativa de com es viuen aquests temes a Catalunya i a Palestina. Llavors, bàsicament, bueno, hem de, o sigui, quan ens vam proposar aquest tema, vam seguir un pla de treball que totes aquestes brigades es comencen a preparar amb molt marge d'antelació.
Com a quant temps, Adaia?
Doncs aquesta en particular, pràcticament un any abans d'enviar la gent a Palestina.
Un any abans.
Sí, és una feinada bastant considerable. Després, un cop la idea es va formant, evidentment hem d'esbossar una mica un perfil de participants que ens agradaria tenir la brigada i obrir convocatòria perquè tothom qui vulgui participar-hi, doncs, tingui l'oportunitat. Després hi ha una fase en què ens hem anat reunint amb totes les persones, totes i cada una de les persones que ens han anat demanant la sol·licitud, i hem anat plantejant una mica de què es tractava el fet de participar a la brigada. Aquesta en particular ha tingut una feina molt important a darrere de tots els participants, perquè ha sigut realment una brigada molt oberta a les voluntats i als objectius que tenia cadascú.
Mm-hmm.
L'hem fet molt entre nosaltres des de la base. Llavors, les entrevistes van durar un parell de mesos perquè vam tenir bastants candidats, i es va anar formant un grup que durant diversos mesos hem anat fent reunions per plantejar una mica, doncs, les activitats que volíem fer d'autogestió per autogestionar el grup, que això és també un dels trets amb què la xarxa ens identifiquem molt, que és l'autogestió, sí. Més enllà de poder, bueno, de demanar subvencions i de comptar amb diners que venen de fora, la idea nostra i amb el que estem posant molt d'èmfasi és en poder fer autogestió nosaltres mateixos per autofinançar-nos els nostres projectes.
O sigui, que estaves donant per entès que cal una formació. En què cal formar-se, Daia?
Doncs coses, algunes més específiques, d'altres molt bàsiques. A nivell de la xarxa, el que sempre intentem tirar endavant és una formació d'un cap de setmana sencer, que ens n'anem amb tots els voluntaris, ja formin part de brigades, com voluntaris que van a participar a camps de treball d'organitzacions palestines, tot tipus de persones que des de la xarxa enviem a Palestina, ens ajuntem un cap de setmana en una casa de colònies de Catalunya i fem formació en diversos aspectes. Ja, des d'aspectes més que tenen a veure amb la història de Palestina, perquè tothom sàpiga una mica doncs, de quins són els processos històrics que han passat allà i que han donat lloc a la realitat que s'està vivint ara, fins a temes més de la situació actual a nivell polític, per exemple, que és molt canviant i t'has d'anar reciclant a poc a poc perquè va canviant moltíssim. I també temes més pràctics, com podrien ser temes socioculturals, de temes, per exemple, de com pots anar vestit, com has d'anar vestit, quines coses pots fer, quines coses millor que no facis, més de temes així com culturals. I després, evidentment, un dels temes que es tracta amb molta profunditat és l'arribada a l'aeroport de Ben Gurion a Israel, perquè és una de les fases del viatge que crea més interrogants entre la gent i que és on també la gent té més por del que es trobarà, no? Ben Gurion és un aeroport que no és un aeroport difícil o complicat, sempre i quan t'hagin explicat una sèrie de particularitats que has de tenir en compte.
Com ara, depenent,
això també depèn si és la primera vegada que vas cap allà o la segona, la tercera o més endavant, no? Et poden tenir bastanta estona fent preguntes, pot ser que les respostes que donis no els hi acabin de convèncer i et facin un interrogatori de diverses hores. Això són coses que passen i passen normalment i passen a molts dels voluntaris i a gent de la xarxa mateixa, no? Llavors, sempre i quan la gent estigui avisada que això pot passar i que entra dins de la normalitat en la que actua l'estat d'Israel,
sí,
doncs això evita que la gent es posi nerviosa, que passi qualsevol cosa que es desesperi més que una altra cosa i que potser s'acabi complicant la situació.
D'acord. Ara ja has fet referència abans a la campanya que estàveu pensant ara del boicot. Boicot a què?
Mm-hmm. Doncs mira, el boicot és un moviment a nivell internacional, és una campanya a nivell internacional que ha sorgit d'una demanda prèvia des de Palestina, de totes aquestes organitzacions i la gent que està treballant en solidaritat amb Palestina. I com et comentava abans, ara per ara és la campanya a la que tots els palestins i palestines demanen que la gent que estem a d'altres països treballant en solidaritat amb Palestina ens hi adscrivim. Aquest boicot és una campanya que promou boicotejar l'estat d'Israel, no pel fet de ser l'estat d'Israel, sinó perquè com a estat està incomplint una sèrie d'acords internacionals que són d'obligat compliment per tots els estats.
Sí.
D'acord? Llavors, es divideix en diverses categories, com si diguéssim. Hi ha una part del boicot que és més a productes, d'acord? Que, per exemple, doncs, us posaré un exemple, al Mercadona, per exemple, venen unes patates que venen d'Israel, d'acord?
Sí.
Llavors, dins el boicot de productes s'inscriuria doncs, el fet de que la gent no compri aquestes patates, d'acord?
Mm-hmm.
però no només a nivell de productes, que potser és el que és més així, que crida més l'atenció, que la gent ja està més avesada, també hi ha un boicot acadèmic, per exemple, a universitats que estan fent convenis amb, potser en el cas de Catalunya, per exemple, doncs convenis que es poden fer entre universitats catalanes i universitats d'Israel,
sí,
i que des de la campanya de boicot, desinversions i sancions es demana que aquests acords no es facin perquè l'estat d'Israel no està respectant aquesta normativa internacional. Després també hi ha una altra part del boicot que potser també és bastant visible, és tot el tema del boicot cultural,
sí,
en el que s'inscriuen doncs intentar parlar amb tot d'artistes que tenen plantejat d'anar a fer, per exemple, concerts a Israel i avisar-los de que la seva pròpia presència a Israel doncs estan justificant una sèrie d'actuacions de l'Estat que no són correctes.
Mm. Adaia, qui vulgui saber de vosaltres, seguir les vostres accions, així per internet, on us troba?
Doncs mira, estem al portal palestina.cat, que és compartit amb tot d'organitzacions que estem treballant en solidaritat amb Palestina, i també poden apropar-se a Gràcia, que és on tenim el local, que compartim amb la comunitat palestina a Catalunya, i que està a Leopoldo Alas, número 12, molt a prop del metro de Fontana.
Molt bé, doncs Adaia Marradas, membre de l'àrea de mobilitat internacional de la xarxa d'enllaç amb Palestina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies, salut.
Cantant, actriu i cantautora palestina Mira Awad val a dir que comença en el món de la música amb només 9 anys i composa les seves primeres cançons amb 15. Aquesta que sona en concret es diu Hola Katuna.
Doncs ens invita a saludar precisament a la persona que va trepitjar la terra on sona aquesta cançó. Aquí tenim el nostre convidat, Àritz García. Bona tarda, Àritz.
Bona tarda.
Bé, què t'evoca aquesta música?
Bueno, una miqueta, sí, totes les meves experiències allà i, bueno, i ara pensant que he de tornar dintre d'uns dies.
Estàs a punt de viatge, com aquell qui
diu,
eh?
Exacte.
Escolta, tu quan sents o quan llegeixes Palestina, quina és la primera foto, la imatge que et ve al cap?
El primer cop que vaig entrar a Jerusalem, a la porta de Damasc, quan entres a la porta de la Jerusalem antic, és una ciutat emmurallada per una muralla del segle XVI d'Otomana. Llavors, només franquear la que es diu Papalamut Amarap o Porta de Damasc en català, de sobte entra, o sigui, passes, gires i de sobte trobes un carrer ple de botigues que fa olor a mil espècies, a mil herbes. Llavors, jo sempre, bueno, familiarment vinc d'un poble, fins a dia d'avui encara tenim els barris àrabs, jueu i cristià, i clar...
Digue'ns el poble.
Cervera del Río Alhama, a La Rioja.
Molt bé.
I llavors era el record, o la idea que tenia jo de l'Àndalus i del món àrab, i tota la idea orientalista, quasi a vegades pensant després negativa, perquè no deixa de ser com Occident mirem a Orient, pues allò és, i fins a dia d'avui, cada cop que molts cops tenco els ulls, em trobo allà entrant per la porta de Damasc.
Com un salt de pel·lícula, no? Una mica fer un somni d'aquells de salt en el temps?
Absolutament.
Molt bé, escolta'm, com va el pas de tu, persona del món, a dir cap a Palestina?
Pues jo treballo d'educador al Raval i una companya em va dir, mira, ja estem fent un intercanvi sobre les minories als diferents estats, i nosaltres seríem la minoria catalana, però després també es trobaria en un grup de la minoria sarda i la minoria del Vèneto a Itàlia, i per altra banda els palestins dins d'Israel i els beduïns, que també són àrabs, són els que viuen al desert dins d'Israel. I em va dir, i vam començar a parlar d'història i va veure que jo portava, m'ho tenia molt après, i em va dir, ostres, doncs m'agradaria que vinguessis. I vaig dir, ah, encantat. A part, com era un d'aquests viatges organitzats per la Unió Europea per bueno, intentar promoure els drets de les minories arreu del món, doncs tampoc era molt car i llavors va ser com... Res, ja va ser 15 dies abans de marxar, vam tenir aquesta conversa i al cap de 15 dies ja estava aterrant a Palestina.
El viatge en si, conforme dius, ostres, m'estic apropant a un lloc que surt molt a les notícies, que passen moltes coses, més les que no dec saber, això com anava deixant el cos?
Bueno, a mi tampoc tant, ja abans havia viatjat a Llatinoamèrica i justament havia estat becat a Buenos Aires en precorralito amb dues vagues generals i llavors una miqueta de coses de la vida ja m'havia tocat viure. Però encara així, per exemple, l'altre dia recordant amb ma mare ja sobre que ara torno, perquè l'any passat justament no vaig anar-hi, va ser com amb uns germans que tenen ara 21 anys, anava a Sant Fermines. I ma mare li deia, bueno, bueno, compta'm el... Bueno, típic de les mares. I li van dir, i quan se n'anava a l'Eritz a Palestina, què? I ma mare li va dir, li vaig dir que portés un mòbil i que el trucaria, si no cada dia, quasi cada dos dies. Després ja, amb el temps, han vist que tampoc era així i que ja havia viatjat 6 cops i que ara estic aquí.
Arribes amb avió, suposo,
sí.
Allà. La Daia ens explicava que l'aeroport Ben Gurion tela.
Sí, forma part de la paranoia de seguretat amb la que viu la societat israeliana. És una de les coses que, a part, amb això també em fa molta tristor, perquè quan llegeixo a Hannah Arendt o a una sèrie de filòsofs i jueus que van viure sobretot el període d'entreguerres i el període nazi, molts cops et preguntes, bueno, aquí aquesta paranoia de la seguretat forma part de la paranoia de seguretat europea que ara li han fet heretar al poble jueu, quan el poble jueu havia estat sempre un poble que s'havia destacat per la lluita per les llibertats. I aquí és quan veus com això. Llavors, tinc anècdotes vàries, des de que em deixin passar sense res, a un cop que portava justament una carta per una, bueno, una carta d'un amic que viu aquí, que s'havia casat justament amb una navarresa, que és, bueno, jo tinc mig família rojana, mig navarra, i llavors la portava cap allà perquè era el casament, amb les fotos i tal, i li havia escrit a sons pares coses amb àrab. Jo la portava, me la van obrir, me la van trobar, i jo els havia dit que no parlava àrab, i em van dir, i això llavors aquí és, què passa, tal? I, bueno, forma part de la paranoia, perquè arran d'això em van tenir 9 hores interrogant-me.
Uf!
Sí, sí, amb això és pitjor, bueno... Jo, experiències que he tingut aquí amb diferents policies no són... O sigui, aquí és millor... O sigui, sent culpable aquí m'han tractat millor que sent innocent allà.
Escolta'm, i l'objectiu d'això, a tot el passat, és perquè tu et sentis com?
Què vols dir?
És a dir, tota aquesta paranoia que expliques de la seguretat i tal, un cop has hagut de passar l'experiència... Això vol dir que tu al cap d'uns dies o que quan estàs allà et sents condicionat d'alguna manera?
Bueno, més que quan estàs allà condicionat, et sents molts cops condicionat a l'hora d'escriure públicament, de parlar públicament, això és el que és més greu, perquè una de les coses que em van fer llavors, per exemple, va ser posar a Google el meu nom i li han fet a altra gent davant teu. Llavors, si surten articles on critiques algunes polítiques o et mostres crítica amb polítiques que a ells no els agrada que la gent critiqui, llavors això et pot crear problemes. Llavors, per exemple, conec molta gent que utilitza pseudònims per haver d'escriure sobre això. És un... Sí, no estem amb els temps del feixisme que coneixíem dels anys 40 i 50, però potser a nivell mediàtic vosaltres treballeu a la premsa i sabeu perfectament com funcionen aquestes coses.
La gent aplica factors d'autoprotecció.
Exacte.
Explica'ns que vas allà, a quins llocs concrets t'estàs tu, com t'allotges?
Mira, habitualment el que fem així solen ser una de les que m'he encarregat més aquests anys, és les visites d'estudi, en què primer arribem a Tel Aviv, anem a dormir el primer dia a Jerusalem o Beit Zahur, que són justament, Beit Zahur és la població cristiana més important, que està al costat de Betlem. Beit Zahur vol dir el poble dels insomnes. Era on, segons la llegenda, estaven els pastorets quan se'ls va aparèixer l'àngel anunciant-los la bona nova del naixement de Jesucrist. Llavors, per això, el del poble dels insomnes. Llavors, d'allà, pues, Betlem, i fem Betlehem, Halil Hebron, que està a la Cova dels Patriarques, que és una mesquita, sinagoga, i hauria de ser també una part, jo crec, església, perquè és on està enterrat Abraham, que és el pare de totes les religions monoteistes. Després solem visitar Jerusalem, que és ciutat santa per les tres religions, també. Ramallah, que és el que és avui dia la capital administrativa del territori palestí, Jericó, que és la ciutat més antiga del món, i on també hi ha un gran, hi havia un gran palau de l'època dels califat abbasí. Després Nablus, que té una ciutat antiga preciosa, i per tot de carrerons una típica casba àrab increïble. Però després també Jenin, que allà és més fort, perquè sols anar a visitar el camp de refugiats, que va ser molt durament atacat a la intifada de l'Aqsa. Després Nazaret, on va viure, però que justament Nazaret és la principal ciutat àrab avui dia dins d'Israel, perquè quan es produeix el 48 la neteja ètnica, molta gent dels pobles del voltant, com a Nazaret estaven els monestirs de les monges cristianes, igual que va passar a Ruanda, doncs tots davant de la neteja ètnica es van anar allà a refugiar. Llavors avui dia, que era una ciutat cristiana, s'ha convertit en la principal ciutat àrab i musulmana. I després Alts del Golan i Haifa i Acre. Acre és una ciutat que recomano molt, perquè era el port on estava Ricardo Corazón de León, i bueno, és un port medieval àrab encara avui dia dins d'Israel, perquè hem de recordar que dins d'Israel viu un 20% de població palestina o àrabs israelians, que els diuen els israelians.
Aritz, i tu tots aquests llocs on t'allotges?
Pues des a Beit Sahur, per exemple, solem fer a través de l'ITG, Alternative Tourist Group, que ens porta a dormir a cases de famílies que ja estan així, perquè així també coneguem una miqueta més el dia a dia d'això. Després, des d'allà ho solem utilitzar per fer tota la visita del sud de Palestina, que seria pues, Jerusalem, Halil, Arija, Jericó i Ramallah. Després, a Nablus solem dormir a un hotel o a un alberg, n'hi ha, no són excessivament cars. A Nazaret, pues, també, per exemple, utilitzem molt els hotels que són pels que en teoria estaven preparats, perquè si hi ha algo, que esperem que hi hagi algun dia pau, sigui on vagin tots els peregrins, perquè com és un lloc sant tant per l'islam com pel cristianisme com pel judaïsme, pues, bueno, en el cas de Nazaret pels cristians, pues, està ple d'hotels que normalment estan bastant buits i barats en aquests moments, perquè la situació encara no permet que hi hagi una situació de turisme normal. I a Acre i Haifa depèn, a vegades amb hotels, a vegades les pròpies entitats que anem a visitar ens preparen un lloc, pues, amb matalassos i lliteres, coses així.
Si em permets, Aritz, m'agradaria també transportar-te a Palestina a través de la música, en concret amb una cantant que tu mateix ens has recomanat, que es diu Amal Marcus, un estil de música postmoderna que presenta una varietat d'influències provenents de la Mediterrània. Des de Palestina presentava Ta'alu, tema, cançó i tema del seu primer disc anomenat Amal.
De l'Amal Marcus, seguim parlant amb l'Aritz García de la seva experiència a Palestina. Has dit una cosa abans que m'ha cridat l'atenció, deies, clar, aquella zona és la terra santa dels cristians, la terra bíblica dels jueus i el lloc sagrat pels musulmans. Com es viu una mica tot aquest creuament i a la vegada compartir, no? Però no està molt clar.
A mi m'agradaria que fos molt més compartit, però perquè, per exemple, és clar, en el fons les tres religions es senten filles d'Abraham i del moment en què, segons les tres mitologies, Abraham va fer l'acord amb Déu a l'hora de que quan anava a sacrificar el seu fill, aquí hi ha una discussió, musulmans diuen que el fill era Ismael, els cristians i jueus diuen que era Isaac. Llavors aquesta és la muntanya on està el Masar el Sharif, que és el tercer lloc més sagrat de l'Islam i que per les tres religions és el punt més proper entre la terra i el cel. Llavors, clar, estan allà unes a sobre de les altres així. Per altra banda, en el fons, des d'aquest Masar el Sharif fins al Sant Sepulcre, que és on, segons la mitologia cristiana, va ser crucificat Jesucrist, no arriba als 500 metres. O sigui, vas caminant. És més, hi ha un moment màgic per tots els que visitin durant l'estiu Palestina, és per anar a veure, és pujar-te als terrats de Jerusalem a les 8 de la tarda. Llavors el sol s'està ponent, llavors dona justament sobre la cúpula dorada del Masar el Sharif i mentre s'està produint això, a les 8 de la tarda toca al mateix temps del divendres el shofar, que és una banya de bé que utilitzen els jueus per cridar, els rabins jueus per cridar a que comença el sàbat pels jueus. És les 8 de la tarda i sonen les campanes dels cristians per cridar a la missa de 8 i també coincideix amb el tema de que és l'hora del res dels musulmans. Llavors sents al mateix temps el shofar, les campanes cristianes i l'Allahu Akbar, del crit dels muessins a l'oració musulmana. Llavors és un moment increïble.
De comunió, no?
Escolta'm, la primera vegada que vas anar allà, quin era l'objectiu, quin treball vau fer, explica'ns.
Bueno, cadascú havia d'explicar la situació de les diferents minories del seu estat i llavors després intentar trobar situacions, formes o parlar de com poder trobar coses en comuns perquè els drets de les minories estiguessin inclosos dins dels drets dels diferents estats. Pues en el nostre cas, pues, com encaixava amb el fet diferenciar el català dins de tot l'estat espanyol. En el cas de Sards i els venecians o venetans, pues, també una miqueta, pues, sobretot clar, allà a Itàlia no estan tan reconeguts com aquí els drets, sobretot lingüístics, i en el cas de Palestina ja molt més clar, perquè allà sí que veritablement encara fins al dia d'avui estan patint una situació de cada cop menys drets, cada cop són més palestins, pues, pateixen situacions d'apartheid o les situacions d'apartheid continuen sent bastant greus.
Imagino que les has vist de l'alçada d'un campanar, no?
Exacte, sí. Que et fas, o sigui, veure com et fan fora una família a Jerusalem dient que no han pagat els impostos que tocaven o qualsevol de les triquinyoles legals que s'utilitzen, o dient que allò era un lloc sagrat, hi havia un cementiri jueu feia 3.000 anys i estàs fent fora una família que porta en aquella casa 500, 600, 700, o sigui, que no se sap, o sigui, ells no saben des de quan, i dient que hi havia ja un cementiri de fa 3.000 anys, que dius, bueno, que estem parlant de que aquesta família està visquent aquí ara. Ells, a dia d'avui són ells els que viuen. No els pots fer fora per una cosa que aquí va passar fa 3.000 anys.
Déu-n'hi-do, anima'ns una mica, Sara, va.
Us animo. I mira, i tot i que es tracta d'una cantant i actriu libanesa, Fairuz és molt famosa a Palestina i considerada una llegenda en viu. Aquesta cançó que sona és Le Beirut.
Le Beirut من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم من روح الشعب خمر هي من
Seguim parlant de Palestina amb l'Àritz García. Àritz, una de les coses que he trobat per internet, com un dels lemes aquests que es treballa molt des de la gent que col·labora amb Palestina, és aquest pau ara i sempre.
Bueno, és una crida de... que fem i que bé, jo crec que una de les coses que també s'està, no només a Palestina, sinó també aquí ho podem veure amb el moviment dels indignats, com cada cop els moviments socials estan prenent més la bandera de Martin Luther King, d'en Gandhi, de fer la resistència pacífica activa, que no vol dir no fer res, sinó fer, però d'una manera on quedi ben clar que són els poderosos els que han d'utilitzar la violència, perquè nosaltres som milers. I això, pues, igual que s'ha demostrat amb el tema dels indignats a la plaça Catalunya el dia 27 a Bar de Maig a Barcelona, a Palestina es mostra cada divendres als pobles de Neilin i Beilin, on manifestacions pacífiques de gent caminant fins on els permet l'exèrcit israelià, fins que comencen a rebre cops, i això és cada divendres des de fa 3 anys estan fent-ho aquesta gent, i aquesta forma de lluita s'està pues, extenent arreu del món, i potser és molt més difícil, és molt més dura, fa falta gent més conscienciada, gent amb ganes, perquè no és una minoria que la lia, sinó és una majoria de gent agafada, compromesa i disposada a resistir d'una manera massiva i que deixa fora de lloc els poderosos, i bueno, per qui podrien anar els camins.
Amb uns últims segons, quina idea et quedes de tota aquesta experiència?
Bueno, pues, primer de tot el tema d'un poble que lluita, que lluita per la seva dignitat des de fa més de 60 anys i que encara que li han donat garrotades i garrotades de totes bandes, des dels estats europeus, el propi estat d'Israel o els estats àrabs, ells continuen allà amb la seva resistència dia rere dia rere dia, i per mi resistència és cada la mare palestina que va a comprar el pa cada dia, o el mestre o l'alumne palestí que ha passat el mur, ha passat els checkpoints, ha passat les pallisses, cada dia continua anant a l'escola i continua formant-se i continua intentant crear un poble més conscient i més lliure.
Àritz García, moltes gràcies per venir a Coneix Món. Vinga, i amb tot aquest bany de realitat, ara és el moment de fabular una mica. Som els contes del món. Sara, estic impacient per veure si em quedo amb la moralina del conte.
Doncs avui ha de ser un conte popular de Palestina que es titula Un león entre perros i ratones. Érase una vez un grupo de perros que acababan de perder a su líder, que los organizaba y cuidaba de ellos. Después de su muerte, cada uno quería tener el poder absoluto y organizar el grupo. Los perros no se ponían de acuerdo para elegir las características del líder perfecto. Así que se pelearon y cada uno se fue por su lado. Un día llamó el más mayor para una reunión y dijo: «La responsabilidad es muy pesada y necesita a alguien sabio, fuerte e inteligente. Así que quien quiera ser nuestro líder tiene que cumplir estas tres condiciones. La primera, que traiga del bosque a un león. Que venga subido en su espalda y que lo ate a un árbol». Un cachorro se levantó y dijo: «Yo acepto estas condiciones», y marchó en busca del león. Después de un duro viaje lo encontró y, despacito, sin hacer ruido, se metió con los cachorros del león. Entonces la leona se dio cuenta. No se enfadó, pero tampoco le gustó la idea de que un extraño se quedara con sus hijos. Así que le preguntó al perro: «¿Qué haces aquí? ¿Qué te trajo con nosotros?». El perro, demostrando su cansancio y lo débil que era, dijo: Soy pequeño y débil, tengo mucha hambre y no tengo a dónde ir. Y empezó a rogar el cariño de la leona para que le dejase vivir con ellos, jugar y comer con sus hijos. La leona aceptó y no dio mucha importancia a que el perro se quedara con ellos, porque estaba convencida que no había ningún peligro en él. Una hora después se despertó el león, miró al cachorro enfadado, abrió su boca grande y empezó a rugir, pero su mujer le paró y le dijo: «Cálmate, es un perrito pequeño, no nos va a hacer ningún daño al tenerlo con nosotros, somos los reyes del bosque, déjalo que juegue con nuestros pequeños». El león aceptó que se quedara con ellos y con el tiempo el perro formó parte de la familia y tuvo el respeto de todos los animales del bosque. Un día dijo al cachorro al león: «Mi rey, tengo que contarte mi triste historia y necesito tu ayuda. Me expulsaron los perros de mi pueblo y violaron todos mis derechos. Y ahora quiero volver con mucha dignidad y que su majestad me acompañe y me proteja». El león aceptó ayudar y proteger el perro y le dijo: «No te preocupes, volverás a tu pueblo con mucha dignidad. Yo te protegeré». Y así empezaron el viaje juntos, y cuando se acercaron al pueblo, el perro le dijo al león: «Oh, mi rey, estoy muy cansado de tanto andar, y tú que eres muy generoso, amable y fuerte, me puedes llevar en tu espalda, y así descanso un poquito». Al león le dio pena, y lo subió a su espalda. Cuando se acercaron al grupo de perros, quiso el león despedirse del perro, pero este le dijo, mientras estaba en su espalda: «Mi rey, no te vayas, por favor. Yo sigo en peligro y tengo miedo del castigo de los perros, así que no me dejes hasta que esté más seguro. Me hiciste un favor que nunca voy a olvidar y solo queda un poco. Te pido una última cosa. Déjame atarte a este árbol para que yo me quede tranquilo de que no me vas a dejar». Así, nuestro león bueno y amable le dijo: «Haz conmigo todo lo que quieras, pero por favor, no me dejes mucho tiempo». El león se acercó al árbol, dándole al cachorro muestra de toda su confianza y reflejando el más alto significado de fidelidad. El perro consiguió atarlo y marchó hacia los otros perros, que estaban muy asombrados de toda la situación, ya que el cachorro cumplió las tres condiciones para ser el líder. Y mientras estaba el león atado, pasó un ratón y le ofreció su ayuda a cambio de la mitad de su reino. Y dijo el león: «No, no, no, la mitad no, te doy todo mi reino». Cuando por fin volvió a su casa, le preguntó la leona qué le había pasado y por qué estaba tan cansado y enfermo. El león no le quiso decir la verdad ni contarle sus desgracias. Días después, llegaron miles de ratas al reino del bosque y el león le dijo a su familia: «No tenemos sitio en este país donde los perros atan y las ratas desatan».
Família, acabem. Per cert, notícia. Ens passen a prime time. Deixem el dissabte i anem el dijous a les 9 del vespre a partir del següent programa. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, Laia Sanz de la producció, serà part de la recerca musical literària, qui us parla Pau Durant, i el nostre tècnic a les vies de so, José Manuel Abadías. Si en voleu saber més a internet, coneixmon.org. Adéu-siau. خطواتها على تراب فلسطين.
وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين. غافلها القناص بطلقة في الرأس، في رأس سارة الصغير. غافلها القناص بطلقة في الرأس، في رأس سارة الصغير. صغير